En el principi era el Verb, i el Verb era amb Déu, i el Verb era Déu. Ell era en el principi amb Déu. Per ell foren fetes totes les coses, i sense ell res no fou fet del que ha estat fet. En ell era la vida, i la vida era la llum dels homes, i la llum resplandeix en la tenebra, i la tenebra no la comprengué.
Hola i benvingut al podcast de Ciutat Nova, una església protestant al barri 22 arroba de Barcelona. Estàs a punt d'escoltar una predicació de la sèrie d'Advent, El Verb fet carn. Basant-nos en el primer capítol de l'Evangeli de Joan, investiguem el misteri de la persona de Jesucrist, que sent 100% Déu, va assumir completament la nostra humanitat en el seu naixement.
Ens acostem al Nadal, comencem l'Advent, hem encès la primera de les espelmes i ens va semblar que després de la sèrie de Colossencs, on parlàvem de que necessitàvem contemplar la persona de Crist i recordar que Crist és suficient, que no necessitem res més ni ningú més per reconciliar-nos amb Déu ni per viure la nostra vida en el dia a dia, la llum del que Déu ha fet per nosaltres. Crist és suficient per nosaltres. Ens semblava que era molt escaient doncs, centrar-nos en la persona de Jesucrist. I què és el que diem com a creients de la persona de Jesucrist? Diem moltes coses. Ell és el fonament de l'Església. I, per altra banda, en diem coses que són difícils d'entendre, però que estan a l'Escriptura. Diem, per exemple, doncs que Jesucrist és el fill de Déu, que és una sola persona, però que té dues naturaleses. Clar, aquí ja comencem amb temes que se'ns escapen una mica, no? L'Església al llarg de la història ha dit això. És Déu etern i també, en un moment històric, ha assumit la nostra humanitat. Ell és 100% home, 100% Déu, i aquí tenim doncs, aquest misteri, oi?, que els cristians anomenem de la Trinitat, oi que sí que tenim aquest principi. Això és el que ha confessat l'Església al llarg dels segles i potser a tu això et sona una cosa que té importància, però que en el dia a dia tampoc no té gaire pràctica, no? No és gaire pràctic per nosaltres. De què em servirà a mi recordar la importància de que Jesús és Déu i també és home? Això vols dir que té alguna cosa a dir-nos avui? Doncs esperem poder-te convèncer de que sí, de que això és important a nivell teòric, però també a nivell pràctic. Té moltes implicacions. Escoltem el que ens diu l'evangelista Joan sobre Jesús i aprenem tot el que puguem. És la nostra pregària que aquesta sèrie ens porti no tant a pensar, a filosofar, sinó a reconèixer com n'és de gran, de gloriós, el que Jesús ha fet per nosaltres. Aquesta sèrie, la nostra intenció és que ens porti a lloar, a admirar, a adorar, a meravellar-nos del que Déu ha fet per nosaltres en Crist. I avui ens centrarem en aquests primers versets, primers cinc versets. El text és un text curt, la Ingrid ha llegit tot aquest pròleg de Joan, i simplement ens centrarem en això que diu. En el principi era el Verb, i el Verb era amb Déu, i el Verb era Déu. Ell era en el principi amb Déu, per ell foren fetes totes les coses, i sense ell res no fou fet del que ha estat fet. En ell era la vida, i la vida era la llum dels homes, i la llum resplandeix en la tenebra, i la tenebra no la comprengué. Com et sona aquest text avui? És un text que d'entrada et deu sonar com molt poètic, molt filosòfic, oi? És un text doncs, amb conceptes que jo recordo dels primers cops que jo vaig tenir contacte amb aquest text, que algú m'estava intentant explicar-lo i va acabar tancant la Bíblia i deixant-me per impossible, perquè recordo que em preguntava qui és el Verb? Què és el Verb? Recordo el Verb, bueno, el Verb. Al principi era el Verb era amb Déu, el Verb... Clar, el Verb és... Jo m'havien ensenyat que el Verb és una acció a l'escola, no? El Verb és una acció. Però bueno, però Rubén, qui és el Verb? Clar, i al final la cosa va acabar tancant la Bíblia, silenci, i ja pararem un altre dia. No? Jo, bueno, vaig quedar una mica així, però realment va ser el meu primer contacte amb aquest text, i és possible que tu, quan tens contacte amb aquest text, diguis, ostres, això del verb em sona molt filosòfic. No? Per tant, per intentar entendre bé aquest text, que és curtet però té alguna dificultat, no? Potser, ho farem amb tres punts, com fem normalment. Parlarem del concepte, primer, el concepte que cal entendre, parlarem del contingut i de les implicacions. Concepte, contingut, implicacions. Concepte. Abans de pensar en nosaltres, hem de fer un exercici molt important per dir com sonava aquest text en el moment en el que va ser escrit per les persones a les que anava dirigit. El concepte que seria més complicat en aquesta introducció seria això del verb. Què és el verb? I per què ens parla del verb, Joan? Altres versions diuen la paraula. En el principi era la paraula, el verb. I a què refereix això? Segurament alguns de vosaltres podeu pensar, això em sona de la filosofia que m'ensenyaven a mi a l'institut, o la filosofia que he llegit, la filosofia grega, oi? El logos, la paraula. Doncs aquest concepte grec, el logos, per als grecs es referia a la raó. Era el principi que regia l'univers. Però nosaltres no hem d'entendre aquesta idea des de la perspectiva de la filosofia grega, sinó més aviat des de la perspectiva de l'Antic Testament. Hi ha a l'Antic Testament diferents llocs en els que es parla de la paraula de Déu. El verb, la paraula de Déu. El concepte de verb el trobem en diferents llocs, la paraula de Déu, i una bona manera d'entendre el que vol dir és que és la paraula de Déu en acció. De fet, la Bíblia diu que Déu va crear el món per la seva paraula. Oi? És misteriós això, és misteriós. Però aquest text de Joan ens ajudarà, i sobretot el que hem llegit més endavant també ens identificarà qui és aquest verb i ens dirà que és Jesús mateix. No? Però la paraula de Déu vol dir Déu en acció. Aquí el verb es refereix a això. I de quina manera ha actuat Déu al llarg de la història? Doncs aquest verb, aquesta paraula de Déu, va actuar de forma molt prominent en la creació. Si llegeixes el relat del Gènesi, trobaràs que Déu digué, Déu va dir, Déu va parlar, i es va fer. Déu va dir que hi hagi la llum, i la llum va existir. Després, també, en el donar-se a conèixer, en la revelació de Déu, a l'Antic Testament, es dona a conèixer per la seva paraula, amb els profetes, per exemple. I també en el rescat que Déu fa del seu poble i que du a terme. Aquest concepte és present en l'Antic Testament, per exemple, us cito el Salm 33:6, per la paraula de Javé foren fets els cels, i amb l'alè de la seva boca tot el seu estol, tot el seu exèrcit. No? Aquesta paraula hi apareix com personificada, com si fos una persona en alguns textos de l'Antic Testament que us podria llegir. No? Doncs molt bé, és d'aquí que hem d'extreure la nostra idea de la paraula de Déu. Però Joan ens donarà molt breument, de seguida, una notícia bomba per començar el seu evangeli. Joan ens diu que aquest verb, que aquesta paraula, que aquesta acció de Déu, que ja hi era des de la creació, és Jesús. Que quedi ben clar que per un jueu del segle I, i Joan era un jueu del segle I, i escrivia per persones acostumades al judaïsme del segle I, que la paraula de Déu, aquest logos, aquesta idea tan especial, es fes home, era absurda. Per tant, Joan comença el seu evangeli amb una bomba molt gran. Era fins i tot una blasfèmia. No es podia dir això a una persona religiosa. Déu fet home amb la carn? El que tu tocaves, com, què vol dir això? La paraula de Déu entre nosaltres? I és que Joan, un jueu monoteista del segle I, comença el seu evangeli dient una cosa molt escandalosa. Nosaltres estem acostumats a llegir aquest text, segurament, o l'hem sentit més d'una vegada, però per ells el que significava, i el que Joan, i pel motiu pel que Joan utilitza tot aquest concepte, és per dir, més endavant, en el seu evangeli, Jesús és la paraula de Déu i Jesús és Déu mateix. Per tant, aquest seria el concepte de paraula de Déu, d'acord? Que prové de l'Antic Testament. Quin contingut té aquest text, aquests cinc versets? Com que el text no és gaire llarg, podrem anar mica en mica, d'acord? L'apòstol Joan comença el seu evangeli, anem al pas del contingut, al punt del contingut, i abans de narrar-nos moltes situacions quotidianes, sabeu que a l'evangeli hi ha situacions quotidianes de Jesús en el dia a dia, però comença des de molt amunt. Des de molt amunt. És com si agafés, un comentarista deia, és com si Joan agafés un diamant, l'aixequés davant nostre i comencés a fer-li la volta amb totes les prismes i digués, veieu, mireu, aquest costat d'aquí, aquest d'aquí, aquest d'aquí. I parla de Jesús d'aquesta manera, com si algú ens ensenyés un diamant molt valuós i ens expliqués coses de la seva naturalesa, d'aquell diamant. El pròleg de l'Evangeli de Joan ens ensenya la perspectiva des de la que tot l'Evangeli serà escrit. Tot el que recull en aquest Evangeli mostra com la paraula eterna de Déu, el Logos, aquest verb, es va fer carn. Es va fer home, es va fer un dels nostres, amb l'objectiu de que homes i dones puguin creure en ell i rebre la vida que necessiten. D'així podríem resumir l'Evangeli de Joan, l'objectiu de l'Evangeli de Joan. Déu es va fer home amb l'objectiu de que homes i dones puguin creure en ell i rebre vida. Resumir el pròleg de Joan és resumir l'Evangeli de Joan en la vida i en el missatge de Jesús de Natzaret, la glòria de Déu, el gran valor de Déu, el mèrit de Déu va ser donada a conèixer, va ser revelada, va ser mostrada de forma única i perfecta. Vols saber com és Déu? Ens diu Joan. Mira a Jesús. Us explicaré aquest text amb altres paraules, d'acord? Els primers versets, en el principi era el verb i el verb era amb Déu. En si no és complicat el text, O sigui, el que és complicat és entendre el concepte i el que és complicat és doncs, acceptar que això és veritat, oi? Que Jesús mateix era aquest verb. En el principi era el verb, i el verb era amb Déu, i el verb era Déu. Ell era en el principi amb Déu. En altres paraules, en el principi, diguéssim, quan el cel i la terra van ser creats, Jesús ja hi era. Estava en una relació activa amb Déu. Diu, el verb era amb Déu. I de fet, diu aquesta cosa tan escandalosa, i el verb era Déu. Jesús comparteix l'essència del Pare. Hi ha una relació entre Jesús i el Pare, però també hi ha una distinció. I aquí és on entrem en aquest misteri tan gran, no?, de la Trinitat. Per més enrere que vagis, mai podràs arribar a un punt en el que diguis en aquell moment Jesús no hi era. És impossible trobar un punt de la història, un punt en la creació en el que Jesús no hi fos. Estem davant d'una de les idees més misterioses que hi ha en la teologia cristiana, la Trinitat, no? Ens parla del Pare i del Fill, després els textos del Nou Testament també ens parlen de l'Esperit Sant. Joan parla d'un gran misteri amb molt poques paraules. Veieu que curtet ho fa? Però quines paraules, no? Seguim, per ell foren fetes totes les coses, sense ell res no fou fet del que ha estat fet. En altres paraules, Jesús és l'agent de Déu en el moment de crear. És el mitjà utilitzat per Déu per dur a terme la creació. Déu és el creador i la seva paraula és el seu agent. Continuem, en ell era la vida i la vida era la llum dels homes i la llum resplendeix en la tenebra i la tenebra no la comprengué. En altres paraules, Jesús, la paraula de Déu, aquest verb, té vida en ell mateix. No depèn de ningú perquè li doni la vida. Cosa que només es pot dir del creador de la vida. Les criatures hem rebut la vida d'algú altre. Hem estat a la panxa d'algú altre. Quan diu el text, en ell era la vida, vol dir que el verb té capacitat de donar vida per ell mateix. I d'aquesta vida que hi ha en Jesús proveu una cosa molt important, també. Ens parla de que la vida era la llum dels homes. Al llarg de la Bíblia veurem com les persones necessitem llum per poder entendre i confiar en qui Jesús és. Necessitem, podríem dir, una il·luminació que va més enllà d'allò material, una il·luminació espiritual que allunya, en llenguatge de l'Evangeli de Joan, allunya la foscor, allunya el mal, la desconfiança en Déu. Aquesta il·luminació, aquest obrir els nostres ulls, obrir les nostres ments, els nostres cors a l'Evangeli, també prové de la persona de Jesús. Per tant, en resum, amb tres línies, Jesús hi era al principi dels temps. Jesús estava en relació amb Déu. Més encara, Jesús era Déu. Tot va ser fet a través de Jesús. No hi ha res que hagi estat creat sense que ell hi hagi participat. La vida estava en Jesús i la llum que necessites per tenir la perspectiva adequada de les coses, una perspectiva espiritual, prové de Jesús mateix. Podríem acabar el nostre sermó aquí, en quant a contingut, d'acord? Però aleshores hem de veure tot això com ens afecta. Però abans d'això podríem fer un exercici. Us imagineu que jo agafés algú d'aquí, el fes sortir aquí al davant. Ho faig o no? No ho fem. És que ara, així us desperteu una mica. Ho faig o no? Vaig agafar algú que surti, va, a veure. Miraré per aquí, miro per allà. Així aconsegueixo que els d'aquí es despertin, que els d'allà es despertin i que m'escolteu, d'acord? No, però imagineu-vos que jo agafés doncs, a l'Helena, per exemple. Digués, totes aquestes coses que jo acabo de dir de Jesús, el que el text deia sobre Jesús, que jo les digués de l'Helena. És un exercici pràctic, és un exercici, perquè entenguem les implicacions de tot això. Si jo et digués, en el principi hi era l'Helena, i l'Helena era amb Déu, i l'Helena era Déu. L'Helena hi era en el principi amb Déu, i per l'Helena foren fetes totes les coses, i sense l'Helena no hi ha res que hagi estat fet. En l'Helena hi havia la vida, i en l'Helena, i aquesta vida era la llum dels homes, i la llum resplendeix en la tenebra, i la tenebra no la comprengué, i continuaríem. No? Clar, és una broma, Helena, eh? No, aquí no. Però com ens quedaríem nosaltres? No? Si algú seriosament ens vingués i ens digués l'Helena és tot això. D'entrada, bueno, seria escàndol, sorpresa, incredulitat, no? Ganes incontrolables de riure, també, a vegades, no? Preocupació per la salut mental de la persona que està dient això, o preocupació per la meva fe, no sé, no? Però realment imagineu-vos el que això vol dir per una persona que creu el que creia un jueu en aquella època i el que creu un jueu també en aquesta època, no? En referència a Jesús. Si aquest testimoni és veritat, si Jesús és tot això, la reacció ha de ser d'admiració, d'adoració, de meravella, de preocupació de com és la meva relació amb aquella persona de la que es diuen totes aquestes coses. Si fos veritat que l'Helena és tot això, jo m'hauria de preocupar molt de com l'he tractat fins ara, per exemple. I de dir, he de millorar la meva relació amb l'Helena, potser perquè és algú molt important, no? O és algú que té un poder i té un control sobre totes les coses que m'afecta a mi. Doncs amb Jesús, d'alguna manera, passa el mateix. Si aquest testimoni és veritat, això té implicacions per nosaltres. Quines són aquestes implicacions? Què ens diu aquest pròleg, aquest text tan poètic o filosòfic per nosaltres? Ens diu diverses coses, que jo he resumit en tres. Ens diu que Déu ha actuat, ens diu que hi ha esperança i ens diu que Jesús és algú molt especial. Ens diu tres coses, tot ho resumim en tres punts aquí. Déu ha actuat, hi ha esperança i Jesús és algú molt especial. La vida, Déu ha actuat, el primer dels punts del que ens parla, la paraula en acció. La paraula de Déu en acció ens parla d'acció, ens parla de propòsit. La vida d'entrada no és fruit de l'atzar. Déu ha volgut que hi hagi vida. Jesús és l'autor de la vida i quan aquesta creació, segons la Bíblia, ha estat infectada per la malaltia del pecat, de la injustícia, del mal dels éssers humans, Déu ha pres la iniciativa per arreglar aquest trencament. Déu ha intervingut en la història per dur a terme el seu pla de salvació. Quan algú ens pregunta, molt bé, i on és Déu davant de totes aquestes tragèdies? On és el teu Déu? Doncs la nostra resposta, primerament, i més enllà de possibles arguments que poguéssim donar, ha de ser que Déu està en Jesús. La intervenció de Déu en aquest món se centra en Jesús, en la seva vida, la seva obra de salvació. El pla de salvació de Déu es du a terme a partir de l'obra de Jesús. la figura central de la salvació de Déu, del que Déu fa per arreglar un món trencat, és Jesús, la paraula de Déu en acció. Jesús és aquesta paraula en acció, és la prova més gran que podem tenir de que Déu es preocupa per nosaltres, per la nostra salvació, pel bé d'aquest món, de que no resta indiferent i ha actuat a favor de l'ésser humà. La paraula de Déu en acció, l'obra de Déu en acció en Jesús. Per tant, Déu no és un Déu que no es preocupi, sinó que fins i tot ha arribat al punt de fer-se home per venir a salvar aquest món trencat, a renovar aquest món trencat i a renovar persones trencades com nosaltres. Déu ha actuat. Jesús és la paraula de Déu en acció. Segon punt. No només Déu ha actuat, sinó que hi ha esperança. Si Déu, en la persona de Jesús, s'ha fet home, podem dir que ha actuat i que hi ha esperança, perquè està duent a terme els seus propòsits. Quina és la teva esperança pel món? Quina és la teva esperança per tu mateix? Potser penses que l'educació és la resposta que necessitem per acabar amb els problemes del món. I és un punt de vista respectable, és un punt de vista pel que deus tenir bons arguments. L'educació és molt important i ajuda a que les persones puguin tirar endavant d'una manera que no ho poden fer si no tenen una educació. Potser penses que l'educació és allò que acabarà amb els problemes del món. No, potser penses que la tecnologia és allò que farà que aquest món sigui un món molt millor del que ha estat. Penses potser que la tecnologia, amb totes les apps, amb totes les opcions que ens dona, és allò que ens salvarà. Potser penses que la medicina serà capaç d'acabar amb la mort d'aquí uns anys, com alguns metges o científics ja comencen a dir. Potser penses que tot això és l'esperança del nostre món. O potser penses que la Greta Thunberg, amb el seu balé, pot salvar la humanitat del desastre. Quina és l'esperança per aquest món i per tu mateix? Quina és la teva esperança? Potser una barreja de tot això, no? Ens donarà esperança pel nostre món i també per nosaltres. Però clar, això no farà que les persones, tot i les grans millores i l'immens respecte que hem de tenir per totes aquestes actuacions, per totes aquestes coses com són l'educació, com són la medicina. Però el problema és que això no fa que les persones deixin i deixem de ser egocèntrics, no fa que les persones deixem de ser persones que ignoren els altres, no fa que deixem de tenir el mal en nosaltres mateixos. I aquest realment, segons la Bíblia, és el nostre problema. Què fem amb la nostra culpa? Què fem amb la nostra responsabilitat? Però el text d'avui, la resposta bíblica, el que l'Evangeli de Joan i també aquest pròleg ens diu és que l'única esperança és que Déu mateix salvi el món i ens salvi a nosaltres. No només això, sinó que el Verb, la gent de la nova creació, és també aquell que estava al principi. A la Bíblia es parla de noves creacions. La creació que trobem al començament, al Gènesi, oi? La paraula en acció, Déu va dir i es va fer. I fixeu-vos que quan Jesús ve a aquest món, quan Déu du a terme el seu pla de salvació, ho fa a través d'una nova creació. Aquells que confiem en Crist, diu la paraula, som noves criatures. Podríem dir que el regne de Déu, el propòsit de Déu per aquest món i per nosaltres mateixos és una nova creació. Necessitem una vida que va més enllà d'allò material. Necessitem una vida espiritual que està en Jesús, ens diu la paraula. En l'antiga creació, Jesús, el Verb de Déu, va ser protagonista. I en la nova creació, en la que ens parla el Nou Testament, en aquesta nova vida que podem rebre a través de Jesús, Jesús és l'agent també d'aquesta creació. L'única esperança pel nostre món i per nosaltres mateixos ha d'estar en Déu. O la més gran de les esperances, sense menysprear naturalment totes aquestes coses que hem dit. Però la Bíblia és molt clara en que per reconciliar-nos amb Déu no en tenim prou, amb la medicina, amb la tecnologia ni amb l'educació. Necessitem reconciliar-nos amb Déu. I és frustrant sentir això, sentir que per nosaltres mateixos no ho podem fer. A qui li agrada sentir avui dia que et diguin no, tu no pots fer-ho? No, you can't, no? Quan el que volem és que ens diguin yes, you can, we can do it, ho podem fer. Som persones extraordinàries que podem tirar endavant amb tot el que faci falta. Som els més guapos, arribarem allà on vulguem, perquè només cal proposar-s'ho per arribar allà on un vol, per arribar-hi. I qui no hi arriba és perquè no s'ho ha proposat prou, segurament, no? És això? És veritat, això? Aquest discurs és el que ens convenç? Doncs la Bíblia ens diu, precisament, que per nosaltres mateixos no podem solucionar el nostre gran problema. Necessitem que Déu mateix baixi, recorri tota aquesta distància, es faci home i faci tot el que Jesús va fer per tenir una esperança final pel nostre món i per nosaltres mateixos. Per tant, Déu ha actuat, hi ha esperança i tot això només té sentit en Jesús. Jesús és algú molt especial. En Jesús hi tenim la revelació, el donar-se a conèixer de Déu de forma perfecta. Ell és el Verb, la paraula de Déu. Només algú que fos Déu, i això és molt important, podia suportar en la seva humanitat el pes de la indignació, de la ira de Déu, per utilitzar el llenguatge bíblic, contra el pecat. Només algú que fos Déu podia fer que es fes justícia, que el mal sigui castigat, que la injustícia de cada ésser humà sigui castigada i que aquells que hem fet el mal siguem perdonats i declarats justos. Només Déu podia fer això. Només Déu podia mantenir aquest equilibri. El fet de que Jesús sigui Déu, de que hagi estat tota l'eternitat en relació tan íntima amb el seu pare, és el que dona un valor incalculable al que ha fet pels éssers humans. El que ha fet quan s'ha fet home. No només home, sinó s'ha fet un nen petit, un bebè vulnerable per nosaltres. Precisament quan comencem des de tan amunt, quan comencem recordant i quan comencem escoltant el missatge de que al principi hi havia aquesta persona, que tot ha estat fet per ella, que no hi ha res que hagi estat fet sense la seva participació, que en ella la vida, que en ella la llum. I aleshores veiem com l'Evangeli de Joan ens explicarà que Déu es va fer home. Per tant, el fet de que Jesús estigui tan a dalt al començament de l'Evangeli de Joan ens ajuda a donar importància al fet de que vingués tan avall, de que es fes un nen petit, néixer en una família pobra, que no tingués ni tan sols un lloc per néixer. Fins a aquest punt ha arribat el Déu que et presenta la Bíblia. Què faràs amb ell? Podem acceptar, podem rebutjar. Què faràs amb aquesta llum que resplendeix en la tenebra? Rebràs aquesta llum o la rebutjaràs? És quan alcem la mirada tan amunt com pretén l'evangelista que ens podem adonar del valor de que Jesús es fes home per amor a aquells que vivim en la foscor. Des de la perspectiva de la Bíblia, vivim d'esquenes a Déu, vivim en foscor i no en llum. Per tant, el missatge de Joan, Jesús és Déu, i així de valuós és que vingués a la terra, que recorregués tota aquesta distància per salvar injustos. Quan més gloriosa i distant de tu és la persona que et mostra compassió, més preciosa és la seva compassió. Per tant, podem dir una sèrie de coses que són molt importants. Jesús és el Déu etern, però com a home va experimentar el que és estar sotmès al temps. Jesús és el Déu immutable, que no canvia, estable totalment, però com a home va experimentar el que és canviar, aprendre coses, fins i tot. Jesús és el Déu omnipresent, està present a tot arreu. Ell és capaç de veure totes les coses, però com a home va experimentar no poder estar a la presència del seu pare, estimat en el seu moment més difícil. Jesús és el Déu que ho sap tot, el Déu omniscient. Però com a home va experimentar el que vol dir rebre educació i ensenyances de pares tan humils com Josep i com Maria. Jesús és el Déu omnipotent, ho pot fer tot. No hi ha res que sigui impossible per Déu, no hi ha res que sigui impossible per Jesús, però com a home va experimentar el que vol dir la feblesa, la humilitat, la pobresa. Jesús és el Déu majestuós, la majestat de Déu, però com a home va experimentar el que és no tenir ni un sol lloc, ni un trist lloc digne en el que néixer. Ni un lloc on descansar el seu cap al llarg del seu ministeri. Va experimentar la burla, va experimentar el menyspreu, la injustícia, el patiment. Què motivava a Jesús a fer tot això? Enteneu la importància d'acceptar el que l'evangelista Joan diu, de que Jesús és Déu. És essencial per moltes coses, i ja estem acabant. T'ajudarà a entendre, per exemple, com n'és de desesperada la teva situació i la meva situació. Que el Déu etern ha de fer-se home i venir-nos a salvar. Això pot no agradar-te, però la Bíblia és, en aquest sentit, clara. Cal la intervenció de Déu per rebre el perdó i la salvació. No et pots salvar a tu mateix. Per altra banda, també ens ensenya com n'és de preciosa l'obra de donar-se completament pels éssers humans. Que Jesús sigui Déu t'ajudarà a veure com n'és de gran l'obra de salvació que ha dut a terme. I entendre que Jesús és Déu és essencial també per poder viure vides coherents. Vides coherents amb el que Jesús predicava, vides coherents amb el que s'espera de la seva església. Vols transformació en la teva vida? Vols ser cada dia més semblant a Jesús? Contempla la seva glòria. Recorda, medita, pensa en el que significa que el Déu etern es fes home per nosaltres. Recorda el que ell ha fet per tu. Si ell ha fet això per tu, què és el que no hagis d'estar disposat a fer per ell? Hi ha algú més preciós, digne, fiable que Jesús? Aquest és el missatge de l'evangelista Joan. Que el Senyor ens doni la seva llum. Demanem-li a Déu aquesta llum. És una bona manera d'acostar-se a Déu. Senyor, dona'm la teva llum per entendre la teva paraula. Fins i tot algú que no creu, sincerament, per acostar-se a Déu, dona'm la teva llum. Déu, si hi ets, dona'm la teva llum per poder veure't en Jesucrist, en la Bíblia, en la paraula. Que el Senyor ens doni la seva llum per entendre, per acceptar, creure tot això i veure la importància que això té per viure a la llum d'aquestes veritats.
Gràcies per escoltar aquesta predicació. Si tens preguntes respecte al seu contingut o vols tenir una conversa sobre l'Evangeli, no dubtis en contactar-nos. El nostre correu electrònic és info@cn22.org.